banda sonora de la teva vida. Seleccionem la millor música per fer-te ballar, emocionar-te o sentir.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovic es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del 30, meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara... on m'he de posar?
Radioteatre, amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
TMA, molt més que gestió integral de residus.
A TMA treballem per a la millora i conservació del medi ambient, a més d'oferir un avançat servei d'assessorament i consultoria en el camp ambiental.
La confiança dels nostres clients és la garantia del nostre servei fiable i de qualitat.
TMA, cuidem dels nostres clients, cuidem del medi ambient.
902 25 41 11 o tma.es.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Compte, no el toquis, que es trencarà.
Que no el toqui? És un piano, és per tocar. T'imagines si a Mozart li haguessin dit...
Amadeus, no el toquis, que es trencarà.
Ens hauríem perdut moltes coses, no? Per què en comptes de pensar en tot el dolent que podria passar si fas alguna cosa, no penses en totes les coses bones que podrien passar?
Assegurances Catalana Occident, perquè la confiança et fa la vida millor. Grup Catalana Occident.
Si ets dels que mesura la vida en cançons... Jukebox és el teu programa. Els dilluns a les 10 de la nit, escolta les cançons que formen la banda sonora de la teva vida.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance
That's a dream of romance or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Oh, passen uns minuts de les 12 del migdia, se sent aquesta música. Intento cantar com sempre, no sé si ho faig massa bé, però comença molta comèdia el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. I avui parlem d'una cosa molt important quan arriben aquestes dates de Sant Cugat, i és de pedra i sang. Però abans... la homilia de molta comèdia. Avui, projectes i burocràcia. Benvinguts, germans, en les arts escèniques. Una notícia del dimarts a la web de Tot Sant Cugat explica que la Unió desperta, un verb que em va sorprendre una mica. I l'any 2022 cedirà espais a col·lectius residents, espai i recursos pel desenvolupament de qualsevol proposta de l'àmbit de les arts en viu i la cultura d'arrel. Segons el coordinador de les residències, en Miquel Segovia i Garrell, serà una de les primeres activitats que engegarà la Unió Sant Cugatenca fins al 19 de desembre. Artistes, col·lectius i companyies de l'àmbit del teatre, performants, monologuistes, per exemple, i dansa, des de companyies amb molts ballarins o un duet o un artista que faci un solo de dansa, pel que fa a les arts en viu, una definició de les arts en viu que també em va sobtar. S'escolliran tres projectes de gener a juny de 2022 per desenvolupar la seu de l'entitat. Les propostes hauran de tenir una durada mínima d'un mes i màxima de tres, on es podran disposar d'espais de dilluns a divendres de 10 a 14 hores amb un servei d'acompanyament artístic i de suport a la producció i una dotació econòmica de fins a 500 euros a fons perdut, una xifra, suposo, que provisional per aquesta primera convocatòria, perquè la veritat és que amb aquests diners es poden fer poques coses, tot i que cal dir de seguida que millor això que res. Òbviament, convé que els que estiguin interessats demanin les bases a la Unió i de pressa. Em sembla que publicar això el dia 7 de desembre, amb un termini per presentar fins al dia 19, és una mica justet. Però no cal dir que m'agrada la idea de que es pensi en unes residències artístiques en un espai que encara no està clar si serà a les aules de la Unió o de l'Ajuntament com a sala Clavé, perquè a hores d'ara, que jo sàpiga, encara no s'ha signat el nou consorci que determinarà quins són els percentatges i els espais que li corresponen a cadascú a la Unió i a l'Ajuntament. Ja sabem que les coses burocràtiques demanen el seu temps, però amb això passa una mica com amb la direcció del Teatre Auditori. No hi ha director o directora des del mes de març de l'any 2020 i encara no s'ha fet la selecció dels presentats en el concurs obert a finals de juliol fins a meitat del mes d'agost d'aquest any 2021. També com es pot veure en les dates curtes i probablement no massa a propòsit per fer una convocatòria com aquesta. El nou director o directora, si seguim amb aquest ritme, no estarà disponible fins al mes de març o al mes d'abril, quan, com és lògic, la temporada 22-23 ja estarà pràcticament tancada. I tornant al cas de la Unió, tenim l'espai escènic, que encara no té convocat el concurs per presentar pressupostos i plans de realització. I jo afegiria ara que encara hi som a temps, la necessitat de pensar simultàniament en una persona per dirigir i programar aquest espai, que, òbviament, hauria d'estar coordinat amb el Teatre Auditori, perquè, com està clar, aquest Teatre de la Unió serà la sala C del Teatre Auditori. I dic C perquè encara somio cada dia amb la sala B, l'anomenada sala Arboretum, al costat del Teatre Auditori. Deixem-ho aquí, amb un cant d'esperança per a les residències de la Unió, en una mirada optimista pel món de les arts escèniques de Sant Cugat del Vallès, i que si nosaltres no podem, preguem, creients i no creients, perquè Déu faci més que nosaltres. Amén.
De nit. Dalt del cimbori.
I les campanes soles han sonat nit i dia.
Hi ha gent que ha vist passar l'esperit de la mat.
Els murs antics tremolen i el vent xisca.
No ens esborrarem mai dels ulls aquesta sang?
El pas del temps guareix fins les pitjors ferides.
Tornarà a haver-hi àngels anunciant-nos la pau.
Ai, tornem a escoltar aquestes veus, veus de fa molts anys. Aquesta gravació està feta fa 16 anys, si no m'equivoco, i ara ens ho confirmarà la Dolors Vilarassau. Benvinguda, Dolors.
Hola, ben trobat.
Fa 16 anys o fa 15?
Aquesta gravació no sé exactament
és de quin primera, any és. És la primera que es va fer, pues, a la llibre.
La gravació del llibre.
El que estava inclòs amb el llibre.
Sí, el 2005.
El 2005. O sigui, 16 anys.
Sí.
Imagina't.
Tempus fugit, oi?
Tempus fugit. I aquí, a l'altra banda, tenim una persona que també estava allà en aquell moment.
Sí, en aquell moment i l'any 2000, no?
Exactament, l'any 2000 ja estava i va estar bastants anys. Joan Berlanga.
10 anys, sí, hola.
Benvingut al programa.
Hola, benvingut. Ai, gràcies.
Estic content que estiguis aquí perquè, clar, tu vas estar des del primer, si no m'equivoco, fent el paper de Berenguer de Saltets, el dolent, per antonomàcia.
Exacte.
I vas fer-ho durant 10 anys.
10 anys.
I després ho vas deixar, sí. Però ara tornes i resulta que aquest any tornes a actuar. Anem a pams. Anem enrenant. Dolors, estem parlant de la 20a edició de Pedra i Sang, oficialment parlant. Aclarim una mica això.
Aclarim, sí. Ens feia il·lusió en celebrar 20 anys de Pedra i Sang. L'any passat no va poder ser perquè ho vam fer al Teatre Auditori i la Covid no ens ho va permetre. I aquest any volíem celebrar aquests 20 anys. El que passa que ja aquests 20 anys són una mica complicats perquè no és ben bé la 20a edició, sinó que aquest any serà la 22a edició. Perquè hi ha dos anys, el 2004, que es va fer una lectura dramatitzada al Teatre de la Unió.
Reivindicant.
Reivindicant, sí. D'aquí va sortir l'Associació Amics de Pedra i Sang, d'aquesta reivindicació, perquè l'Ajuntament semblava que no estava molt al cas per seguir representant l'obra, i es va fer aquesta reivindicació que després va acabar amb un ple en què tots els partits polítics es van posar d'acord i van votar a favor de que continués Pedra i Sang, cosa diguem, molt complicada, eh? Tots.
Diguem-ho, Dolors, i diguem-ho, inclús el PP.
Sí, sí, inclús el PP, sí.
Sí, igual de bé que no té a veure l'obra.
Sí, perquè l'any que van anar se'n van anar. Van fugir.
Ah, perquè hi havia unes al·lusions, diguéssim, a la cosa monacal.
Bueno.
I a la llengua. Bueno. I a la...
Sí.
Seguim, Dolors. En quant als anys...
Sí, l'any 2004 és l'any aquest de la Unió, i després ja l'any passat, l'any 2020, l'any de la Covid, que ho vam fer en el Teatre Auditori, també amb un format lectura dramatitzada, amb una reducció, diguéssim, de components. Al cor només hi havia 4 persones, es va fer sense vestuari, i vam fer una aposta bastant diferent de la que fem normalment a la sala capitular.
Probablement podríem dir que allò que es va fer l'any passat era una demostració de dir, estem aquí,
i tant,
ho vam mantenir, i el que passa aquest any és una reiteració d'això de dir, no només estem aquí, sinó a més que tornem al nostre lloc d'origen.
Exactament, perquè això ho hem dit sempre, no? Pedra i Sang té tres puntals que són fonamentals, no? Una és tenir aquesta història pròpia que s'explica des de Sant Cugat, que està feta per Sant Cugatencs i que, a diferència de Passions i Pastorets, no són fets que passen a tot Catalunya, molt interessants, però són fets de tot Catalunya, sinó que és un fet autòcton de Sant Cugat. Això és una cosa. Després, el fet en si que narra Pedra i Sang és l'assassinat de l'abat Viure, i això es va produir la nit de Nadal de l'any 1350. L'altre fet és el Nadal. O sigui, el fet que hi hagi un assassinat és greu, Però el fet que es produeixi el dia de Nadal, que és el dia que tota la població entrava al monestir per celebrar la missa del Gall o de Maitines, no sé exactament com es deia en aquell moment, doncs esclar, ho fa un fet bastant més esgarrifós. Tothom està celebrant un naixement i aquí Sant Cugat d'alguna manera estem commemorant una mort, un assassinat. I després l'altre... Sí, això tela, eh? I després l'altre fet és que va passar en el monestir. I el fet de que ho puguem fer en el propi monestir, clar, no és ben bé el lloc on va passar el fet, perquè el fet va passar a l'església, però el fet de poder-ho fer sota aquelles pedres li dona una cosa molt especial, molt diferent de qualsevol altra representació teatral a l'ús, com si diguéssim. I llavors aquest any el que podem fer és tornar a la sala capitular, no? Que per nosaltres és un espai molt, molt agraït. Bueno, aquests dies hem estat ja assajant i dimarts que ve ja assajem al propi espai de la sala capitular.
Però diguem, Joan, que tu vas començar efectivament el 2000 amb el paper de l'Arquer de Saltells, que és l'assassí, és l'home que, doncs, partint d'una discussió que rarament, no passa sovint, és senzillament qüestió de diners.
Sí, clar, 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 clar. Tot el que té a veure amb el poder sempre és una qüestió de diners i el que va al voltant, sí.
I a canvi, has fet aquests 10 anys, i aquest any tornes, però fas un
canvi. Sí, bueno, ho vaig deixar al cap de 10 anys, bueno, li vaig comentar a la Dolors que hi havia una frase que deia l'abat quan jo sortia d'escena, que em deia que Déu t'acompanyi, jove irat. I vaig pensar, home, amb 55 anys, jove, ja no ho soc. Aleshores vaig pensar, potser és el moment de parar i que un altre agafi el relleu, no? I m'ha fet molta il·lusió quan la Dolors m'ha proposat aquest any, per una qüestió d'agenda del Carles Martínez, que feia el paper de rei, que no pot fer-ho, i aleshores m'ha fet molta il·lusió perquè precisament coincideix amb aquests 20 anys, no? I he pensat, mira, estarà bé fer un altre paperet dintre d'obra de Pedri Sant.
Un paper que és curt, però que és molt, sí, un paper és molt determinant.
Molt determinant, molt agraït.
Perquè tanca, fa una espècie de... Tanca perfectament el sentit últim que té
sí,
l'obra.
Sí, sí, perquè és li donem la paraula al poder, no? I en allà es queda ben retratat.
I que es veu que el poder, efectivament, sempre, encara sigui per una banda o sigui per una altra, al final acaba guanyant sempre.
Es compra cap a casa sempre.
Dolors, aquests 20 anys, a més, suposa una altra cosa, penso que important, que és intentar fer una quantitat d'actes dins... a partir de les representacions, que han gravat moltíssimes coses i que es aniran desenvolupant a partir d'aquest Nadal, però a vegades seguiran durant l'any que ve.
Sí, exactament el que tu has dit. De fet, tu saps molt bé, perquè tu ets el president d'aquesta comissió...
A veure un moment, que em canvio la mascareta.
I això ja saps que ho pensàvem fer ja l'any passat.
Sí, sí.
Però clar, la Covid ens ha canviat els anys, hem fet Sant Jordi no sé a quina època, vull dir, sí. L'any passat, o sigui, de fet aquest any penso que haurem fet dues vegades Pedra i Sang, perquè l'edició 2020 es va fer en realitat al gener del 2021.
És veritat.
O sigui que ens ha canviat totes sí, les dates i tal. Llavors, bé, ja teníem aquesta idea de commemorar els 20 anys i de fer tota una sèrie d'activitats paral·leles, i aquest any sembla que podrà ser, amb la celebració d'aquests 20 anys, es tracta d'un programa que encara és obert i que hi haurà unes activitats que es faran aquest any i després hi haurà unes altres activitats que es faran l'any que ve. Llavors, les dues que es faran aquest any, et passaré la paraula, em sembla, perquè una serà la presentació d'un llibre que es diu Assassinat a la sala capitular, que ha escrit pel jove autor Eduard Gené.
Novell total.
Molt bé.
Sí. I que ho fem el dia 23 a la pròpia sala capitular a les 7 de la tarda. I...
No, espera, que li demano...
Explica, Eduard,
sisplau, pots dir algunes coses sobre aquesta novel·la?
Exacte. I ara, vale. Eduard, sisplau, em podries dir alguna cosa sobre aquesta novel·la?
Jo, aquesta novel·la estava feta, o sigui, hi havia una novel·la anterior, que era Els misteris de Sant Cugat,
sí,
que es va publicar parcialment al diari, quan aleshores existia encara el diari de Sant Cugat. després de quatre cantons. I amb el temps vaig estar donant-li voltes per fer un canvi que em semblava interessant, i va ser durant la pandèmia, precisament, o sigui, la pandèmia aquella del confinament, aquella que no ens podíem moure, que vaig refer, però vaig refer totalment. És a dir, que hi ha alguns dels personatges que sortien i algunes de les situacions que es repeteixen, però la novel·la en si és absolutament diferent, des del principi fins al final. No té a veure, perquè essencialment la novel·la comença precisament a la primera funció, el dia de Nadal, amb la diferència substancial, que espero que no passi en realitat, de que el personatge de l'Abat Viure, quan arriba un moment que el Benguissatés doncs el mata teòricament, aquí en aquest cas el mata de veritat. El que passa que el que el mata, evidentment, no és el lector que fa de Berenguer de Saltell, sinó algú que ha entrat tapat, totalment tapat, i per tant ningú sap qui és, i a partir d'aquí es van produint una sèrie de situacions. És un thriller tot situat a Sant Cugat. El que passa que jo utilitzo elements que existien i que ara no existeixen, locals, algun bar, algun lloc, i el faig servir exactament com si fossin, però és igual, en definitiva, quan el desenvolupament de l'acció és exactament igual. I el que a mi m'agrada repetir sempre és que la novel·la està basada en una frase que diuen que va dir Cervantes, cosa que a vegades aquestes coses es diuen i després no són, que deia: hi ha moltes maneres d'explicar una història, però la realitat és que les coses no són mai el que semblen. I aquest seria una mica el tema. I ara, Eduard, ja pots marxar.
Eduard, ja pots marxar.
Ja pots marxar,
autor, ja sé que tenies que dir.
Autor de la novel·la. I ara continuem
sí, amb Pedro i Sang. L'altre acte que es farà dins d'aquest any és una cosa que entre avui i dilluns ja ho trobareu a molts espais a l'aire lliure de Sant Cugat, que són una mena de cubs. És una exposició fotogràfica que es diu Pedro i Sang amb ull de fotògraf. I llavors són una mena de cubs de 2x2 metres, diguéssim, que hi ha fotografies de l'espectacle.
Totes les èpoques?
Sí, de tots els anys. No hem posat a l'any perquè n'hi ha alguns que desconeixem a l'any concret. El que sí que puc dir és que hi ha 4 fotògrafs que han seleccionat fotografies, o sigui, cadascú és un cub: el Mané Espinosa, el Jordi Garcia, el Lluís Llebot i la Lali Puig.
Molt bé.
I hi ha fotografies, aquests cubs estan situats a la plaça d'Octavià, a la Rambla del Celler, a la plaça Barcelona i a la plaça 1 d'Octubre. I bé, s'ha fet aquesta selecció fotogràfica, i penso, bueno, que és bonic perquè no solament està limitada la gent que pugui entrar a l'obra, sinó que és una cosa que et trobes pel carrer. La del Mané Espinosa és més aviat, diguéssim, remet més a la primera època, perquè és quan el Mané va tirar més fotografies de l'obra. La de Lluís Llebot és la més actual, perquè és el que ens ha fet més fotografies, diguéssim, cap a aquesta, en aquest moment, i la de la Lali també és bastant actual, i les fotografies així més intermitges les ha fetes el Jordi Garcia. Sí. I llavors ells han fet una tria. El que passa que finalment ells ens van donar 6 o 7 fotografies, i en realitat n'hi ha, en primers planos n'hi ha 3, o sigui que finalment la tria l'hem acabat fent sobre 6 fotografies que ens van passar ells, i ja veureu.
Per tant, hi ha una quantitat, tant suposo, les fotografies, molta gent que havia actuat, que sí, després va deixar d'actuar per diversos motius.
Mira si hi ha quantitat, que amb l'Ignasi Bassó i jo, que tenim totes les fotografies de l'obra, no ens han vist en cor de fer una tria de tantes fotografies que hi ha. O sigui, perquè hi ha més de 1.000 fotografies o 1.500, i llavors vam dir: sabem què? Diem-li a cada fotògraf que se les triï, i nosaltres ja les posarem. Perquè, clar, amb quin criteri fas la tria, no?
És difícil.
I llavors per això l'exposició es diu amb ull de fotògraf, perquè són ells clar, és un criteri artístic. El que passa que després sí que hi ha un... O sigui, en realitat són quatre panells i hi ha un panell informatiu i aquí hi ha unes fotografies més petites.
O sigui, són quatre, vol dir que serien 4x4, 16 fotografies?
No, o sigui, n'hi ha tres de grosses.
Ah,
i una darrera, com si diguéssim que és informatiu.
Yeah.
I llavors en aquest informatiu hi ha unes fotografies més petites, i llavors, que també n'hi ha 6 o 7 o 8. Que aquestes fotografies sí que les hem triades, doncs una mica perquè hi sortís tothom, o perquè tenia un interès històric, o sigui que hem fet un mix, o sigui, les tres fotografies més grans són obra dels... triades pels autors, i aquestes més de conjunt les hem acabat de posar per arrodonir una mica, doncs això, que hi hagués el Llamas, que hi hagués el Fàbregas, que hi hagués
el Joan Berlanga.
El Joan Berlanga, clar.
Ah, bueno, ja, sí, no, però la referència al Joan, als dos Joans, sí, és
home,
molt especial.
La fotografia estrella de l'obra és la del Mané Espinosa, l'assassinat. Aquella és la recordeu, no?
Sí,
és una foto que
sembla
un quadre realment.
Sí, és un quadre.
I que és clar, està tirada en un moment en què hi ha un flash en l'obra i clar, enganxa el moment exacte en què el flash il·lumina. I clar, és una fotografia que en realitat és visto y no visto.
Sí,
hi ha gent
sí.
que pot pensar que l'enganyem amb aquella fotografia. Sí. Allò hi és.
Sí, sí.
El que passa que l'ull ho veu i no ho veu d'alguna manera.
Sí. Bueno, que és una de les, penso que és una de les virtuts que té aquella escena.
Sí.
Aquest fet de la llum fluctuant,
clar.
O sigui, que deixa veure i que es veu el que passa, però a la vegada clar. Dona una sensació...
És una escena molt, en realitat, que era molt difícil de resoldre aquesta escena, perquè, clar, tothom ho sap que el mataran, i tothom, o sigui, penses, bueno, i com el mataran, no? Com ho faran, no? I de fet, és un text que és purament teatral, perquè... En el text original no està escrit, o sigui, la indicació és Berenguer de Saltells mata l'abat Viure sí. durant la missa del Gall de 1350, no? I llavors, bueno, calia una resolució plàstica per aquesta escena. A més, jo ara ja no sé si és innovadora, però en el seu moment era molt innovadora per la forma en què estava feta, no? I bueno, que és una escena que és interessant. Fins i tot li va agradar a mossèn Blai un dia que va venir.
I penso, a més, que és una altra circumstància que fa que aquesta escena, totes, però aquesta escena tingui molta força, i és la proximitat.
Això,
el fet de la proximitat del públic,
sí.
O sigui que, segons qui, hi està passant a l'avant mateix, està veient-ho a l'avant mateix.
Sí.
I el realisme que es doni això... En Joan el matava molt bé.
Sí.
No, jo recordo la reacció de la gent aquí, eh?
Sí,
es notava.
La gent, els actors que fan de popa sí. criden, però que la gent que estava
també,
de popa
també,
i que també cridaven, eh?
També.
Sí, bueno, i té algú, per exemple, m'han dit diversos periodistes, per exemple, recordo una vegada que van venir els de TV3, que era com una escena molt, com si semblés un reportatge d'algú, no? O sigui, una vegada que se'ns va desmaiar una senyora en aquesta escena, es va desmaiar al mig, va caure al mig de l'escena.
Ah, no,
hi ha aquesta cosa del públic, i, o sigui, que no saps si és algo que t'està passant, no sé, saps si t'estan fent els 30 minuts, no? Perquè, clar, tens la gent per allà, vull dir, el que està passant, vull dir, el públic se sent molt proper,
sí.
Hi ha aquest canvi de llums... I, bueno, jo estic contenta d'aquesta escena i també estic contenta... Vull dir, ara es fan moltes coses de teatre que es diu de proximitat, però realment crec que la distribució de l'espai escènic vull dir, és molt... Està molt aprofitat el lloc, en si, no?
És molt encertat.
Recordo tu mateix, Joan, de vegades m'has dit, bueno, hauràs de fer una altra proposta. I jo sempre t'he contestat, jo la proposta de Pedra i Sang ja l'he feta. És aquella.
Yeah.
L'altre l'haurà de fer una altra persona.
Yeah.
Perquè jo tinc claríssim aquell espai, el tinc com a pamat. Sé cada cosa a on està en aquell espai, concretament. I llavors pensar, veus, quan ho vam fer al Teatre Auditori, això em va ser fàcil, perquè vaig canviar l'espai.
Clar.
Llavors, el fet de canviar l'espai em va donar un altre... com una llibertat que en aquest espai jo no la tinc, perquè ho tinc tot cronometrat com, com és el funcionament. Aquesta obra hem fet 130 o 140 funcions i clar, ja tot és com un rellotge que té un funcionament, no? I per mi tocar una cosa és com complicat.
Parlem de les funcions que hi haurà aquest any i com està distribuït. O si vols acabar en quant al 20è aniversari, potser que acabem primer.
Sí, no, de fet, això és el que l'exposició aquesta i la presentació del teu llibre són els actes que es faran aquest any. Després també, de cara al gener, farem un sopar o farem un dinar on es donarà el Premi del Gall d'Honor d'aquest any i es farà un dinar de celebració dels 20 anys, tal com també vam fer en els 10 anys, I després hi haurà un cicle de conferències, el que passa que no us puc avançar noms, però us avanço que seran noms molt importants dins de Catalunya, en els que una filòsofa, un historiador i un músic faran una aproximació erudita i artística entorn de la història, la música i la filosofia de la societat del 1350. O sigui, això serà un cicle de conferències. Després també una cosa molt interessant serà pels vols de Sant Jordi. L'Associació Amics de Pedra i Sang crearà una línia editorial que es dirà Editorial Efímera, perquè el teatre és una cosa que es produeix en aquest moment, però després no, és com els programes de mà, no? Acaben no quedant constància d'aquelles coses, no? I jo també això t'ho comentava tu un dia, Eduard, que de cop alguna vegada algú m'ha preguntat i les espardenyes del rock, no sé què, i llavors mirant el meu arxiu personal veig que tinc quantitat d'obres que ja tinc una edat que les tinc jo però que la gent no les té d'alguna manera. I llavors volem crear aquesta editorial, que seran obres inèdites, santcugatenques, i llavors que també hi haurà doncs, punts de direcció, fotografies, coses d'obres que s'han fet. Bueno, pensem en obres com les espardenyes del rock, Pedra i Sang, les lectures que es van fer confitades, que són d'autors santcugatencs, bueno, algunes obres també de l'Ignasi, l'obra del Víctor Alexandre, bueno, hi ha molts, alguna obra del Jordi Lara, són obres teatrals inèdites, i penso que és una col·lecció que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú. Primer ha de ser algú que estimi el teatre, vull dir, els historiadors no ens ho faran perquè el teatre queda com fora del seu camp, saps? Consideren que és una cosa que no té tanta importància, i llavors penso que serà una manera de donar a conèixer. També històries de Sant Cugat, les tres obres que es van fer en el Teatre Auditori. Sí. Vull dir, hi ha tota una sèrie de coses que són història, que clar, la memòria, a mesura que la gent anem desapareixent, no ens anem fent grans, doncs la gent jove són coses també que ho desconeix. I crec que és important que hi hagi aquest tipus d'editorial. I el que volíem dir que el primer número serà l'edició de Pedra i Sang, i es farà per Sant Jordi. I després, també, al llarg de l'any que ve, volem recuperar el Miserere, de Lluís Calvo, amb un espectacle, jo penso, en dos espais possibles. Un és la pròpia església i l'altre seria pues, el propi Teatre Auditori o el Teatre de la Unió dins el Festival de Poesia. És un text...
Estaríem parlant només d'octubre del 2022.
És un text de Lluís Calvo i m'agradaria fer-lo, a part de fer el text, també o sigui, seria poesia, teatre, música i dansa. O sigui,
sí, és un text preciós aquest, jo el recordo quan el vam fer. Un any només el vam fer, oi?
Sí, a l'inici.
Només el vam fer una vegada, però era preciós. Eren dos monòlegs, de l'Abat i del Berenguer, i era preciós.
En aquest cas, com que no diu res de que si és molt jove o no és molt jove, podríem pensar si en Joan podria fer altra vegada aquest monòleg.
Això que ho digui la directora.
Jo estic dient-ho.
Em sembla bé, em faria molta il·lusió, però bueno, això és la directora que ho ha de dir.
Ella ho ha de decidir.
No, però la veritat és que no, realment no ho he pensat, perquè tinc prou feina amb les coses imminents, no?
I això és l'any que ve.
Això és l'any que ve.
No, perquè també sóc una persona molt monotemàtica, vull dir, que ho diguin els de casa meva, sóc molt monotemàtica, i llavors quan estic ficant la banya en una cosa estic en allà, I llavors em costa molt també dispersar-me amb altres coses.
Quan que consti que això de la banya, posa, de la banya aviat, ho has dit tu, eh? Jo no hi diré de la banya.
Aviat ficaré la banya.
Seguim. Parlem de les funcions d'aquest any. La gent que sàpiga doncs, on pot comprar, no pot comprar, perquè una de les coses que ha passat aquest any és que s'ha pogut comprar les entrades més tard de l'habitual.
Sí.
I veurem quin tipus de resposta hi ha en aquest sentit.
Sí, avui he demanat com estava la venda, però encara no m'han contestat, no ho sé exactament. Penso que les entrades que es havien donat a promoció, penso que sí que estan venudes totes, però les, bueno, hi havia una promoció de 12 euros, que penso que això s'ha vengut ja. I llavors hi ha les altres, no ho sé encara. Les funcions són el 25 i el 26, o sigui, Nadal i Sant Esteve, a les 8 del vespre, i el 27 i el 28 hi ha una doble funció, una que és a les 7 i l'altra que és a 9:45. L'obra té una durada aproximada d'una hora i quart, ho dic perquè de vegades gent pregunta pels trens i coses així, hora i quart, hora i 20, és la durada de l'obra. Llavors, el sistema d'aquest any és, simplement, heu d'entrar a la web pedraisang.cat i allà tindreu tota la informació. Veureu que hi ha una pestanya que ja diu entrades i a partir d'aquí podeu ja fer la compra. Aquest és el millor sistema perquè, un, teniu informació i, dos, compreu directament l'entrada. Llavors, també s'ha... Clar, com que de vegades hi ha gent gran o gent que no està tan avançada amb el tema d'internet, a la Casa de Cultura d'aquí Sant Cugat els dimarts i els dijous, o sigui, avui comença, però només entre 4 i 6 es poden comprar les entrades presencialment.
Dimarts i dijous a la tarda de 4 i 6.
De 4 a 6, sí. Però tingueu en compte que és amb targeta de crèdit, eh? No es poden comprar en efectiu. Però vull dir, pot anar allà una senyora amb la seva targeta de crèdit i li donaran l'entrada.
A l'oficina de turisme?
No. A la Casa de Cultura. A la Casa de Cultura.
Només Casa de Cultura.
Sí.
O sigui, seria, per una banda, doncs, entrar a la web i, per altra part, a la Casa de Cultura dimarts i dijous.
Sí, de 4 a 6 només.
De 4 a 6 de la tarda.
Sí, ja dic, el millor sistema informatiu... Ara també això de la Covid ha fet que desaparegui el paper, d'alguna manera, no hi ha paper enlloc. Vull dir, i llavors la informació, el més clar és entrar a pedraisang.cat.
Hi ha la possibilitat de que hi hagi més funcions?
Sí, si s'esgotessin les localitats.
Perquè estem parlant d'una reducció d'aforament?
Sí, bueno, una miqueta.
Que potser seria del 15%? O...
Sí, alguna cosa així, sí.
15%.
Hi ha una reducció d'aforament perquè la sala és petita i perquè la distància amb els actors sigui una mica més... I sí, hi ha una mica doncs, aquesta...
O sigui que els canvis substancials podrien dir seria per una banda aquest fet de poder comprar les entrades a la web per una banda i a la Casa de Cultura i el fet de que serà una mica més reduït, però també pot haver la possibilitat de que s'augmenti un dia més el dia de les funcions, suposant que, com dius, que...
Sí, vull dir, de moment el que hi ha clar és que les cares estan a la venda aquests dies, eh? Vull dir, no sé, si es pogués fer, doncs es miraria, a veure si es pot allargar.
Això es pot comunicar i es comunicarà per mitjans normals de Sant Cugat.
Sí, si no s'exhaureix no es farà en aquestes funcions. Perquè, clar, tampoc sabem la gent quin tipus de reacció farà. Sempre hem tingut molta sort, eh? Bueno, també quan has dit lo de la venda d'entrades... En teoria també es poden comprar una hora abans de les funcions.
Ah,
el que passa que fins ara no n'hi ha hagut. O sigui, no hi havia entrades a comprar perquè no n'hi havia. No sé si aquest any es continuarà igual.
Jo espero
que sí.
Hi haurà prèviament una funció que ja s'havia fet durant els últims anys, que és precisament el Camí de Justícia de la gent de Cerdanyola, que ven, aquest es mantindrà aquest any.
Sí, aquesta serà el dia 22... El Camí de Justícia és a les 10. La funció la fem a les 10 del vespre. Ara, la trobada, la vinguda des de Cerdanyola, tot això s'organitza a través del museu.
Són els dos museus, el Museu de Sant Cugat i el Museu de Cerdanyola, ho organitzen de forma comuna.
Exacte, sí, sí.
I en aquest cas, la gent que hi anirà serà exclusivament la gent de Cerdanyola.
O de Sant Cugat, que faci el camí.
Cugat.
Sí. però això sí que us... O sigui, em pregunten per aquesta funció. Nosaltres aquí en aquesta funció... Nosaltres fem la funció, però tota l'organització és de l'Ajuntament i dels museus. I això, vull dir, si voleu saber informació, heu d'anar directament o trucar al museu, al Museu de Sant Cugat.
Després del pas dels anys, Joan, quan tu... Doncs ara tu recuperes aquest paper, que és un paper, com dèiem, curt, però molt, molt efectiu i que arrodoneix l'obra. Quina sensació et produeix a tu personalment recuperar hasta altra vegada a Pedra i Sang?
Bueno, jo he anat a veure Pedra i Sang aquests 10 anys que no ho he fet, no tots els anys, perquè no he pogut.
I vas participar en un...
I amb un vaig participar, és veritat, amb un vaig fer la presentació.
Bueno, aquell any et vaig demanar ajuda.
Sí.
No, va ser un monjo.
Ah, sí, és veritat, vaig fer un monjo. Sí, sí, hòstia, no me'n recordava.
Sí,
sí, sí, és veritat.
Et vaig demanar ajuda.
Sí, sí, vaig fer un monjo, sí.
No sé per quina causa fallava el buit.
Sí, sí, sí. Jo des del gall i la música ho tinc ficat a dintre de la pell, perquè és que van ser molts anys escoltant allò. I aquest any, ja et dic, em fa molta il·lusió. A part que sigui el 20è aniversari, que això dels aniversaris, bueno, està bé, però em fa molta il·lusió i no sé, estic molt il·lusionat en fer-ho.
Jo penso que hi ha una cosa que és segura, i és que hi ha una sèrie de persones, d'actors i actrius, que han fet molts anys i que, d'alguna manera, la gent que també repeteix, que també són espectadors que ja coneixen, identifiquen perfectament els personatges amb aquelles persones, no?
Sí, sí, però no et pensis,
t'han dit,
perquè...
T'han dit que és dolent pel carrer alguna vegada?
No, ara no, ara no, en aquella època sí, durant aquells 10 anys que ho vaig estar fent, sí que una vegada algú em va dir que era molt dolent. Però després la gent ja... Jo penso que la gent se n'oblida. A més, ara hi ha un altre Berenguer, hi ha un altre Abad, que ho fan de conya. I la gent... No ho sé. A vegades he parlat amb algú i dic, sí, jo vaig fer de Berenguer i no ho saben.
Temps.
Sí, però bueno, això és molt efímer.
I tant.
Però bueno, a mi m'és igual, jo tinc l'experiència que vaig tenir aquells 10 anys i insisteixo que aquest any em fa molta il·lusió fer el paper del rei.
Aquí hi ha una cosa que jo personalment sempre em passa, i és que la... Com que passa amb aquesta obra, i no només amb aquesta obra, però... I és que hi ha moments que, tu saps, com deies abans, doncs quan entrarà un, matarà l'abat, saps perfectament que la gent que repeteix, que són bastants que repeteixen, saben perfectament què fa. I en canvi és curiós com en un moment determinat les emocions tornen a sortir exactament igual. O sigui que això demostra l'efectivitat de l'escriptura de Josep Maria Jaumà, en aquest sentit. O sigui que ell fa aquest joc que jo penso que és molt important entre la farsa i el drama, podríem dir, i jo sempre he dit que Shakespeare està allà al fons una mica, està com amagat, però es veu perfectament, doncs, la línia que...
Bueno, el Jaumà ha estat un gran estudiós de traductor i classes i de tot, de Shakespeare. Si algú coneix l'obra de Shakespeare, és ell.
Sí, sí. I de la literatura anglesa, dels poetes angleses.
A més, hi ha una altra cosa.
És que ja ell té com assimilada aquest tipus d'escriptura d'aquests autors anglesos i de Shakespeare i tal. Ell diu la paraula copiar. Jo diria, no, tu no copies res. Tu, o sigui, però té com el sentit d'una tradició, no? O sigui, és com... jo què sé, faig un sonet, doncs hi ha una persona, doncs, que sap com fer un sonet, i ell té fa aquesta cosa que sembla que sigui parlada sobre, bueno, sobretot jo crec que el més interessant de l'obra són les parts històriques, com estan tractades, les relacions entre els personatges i com estan dialogades. Bueno, les parts, diguéssim, d'actualització són més de conjunt.
Això ho hem de dir, que cada any el que hi ha són tres escenes noves que estan dins de l'obra, estan inclinades, però que són fets històrics que han passat, siguin locals o siguin mundials.
Sí, sí, sí.
I aquest any, evidentment, també n'hi
haurà. I tant, i tant. L'Ester Madrona a la roda de premsa ja va dir que estava preparada per rebre, no? I jo li vaig dir, efectivament, sí, sí. Sí, va dir que sempre ve veure l'obra, però està esperant a l'escena 5. I jo li vaig dir, sí, sí, ja pots esperar.
Hi ha una cosa, de totes maneres, si seguim amb aquesta línia quant al contingut, i és que aquesta validesa, vull dir, de l'alternativa entre la farsa, perquè en un moment determinat els monjos i el poble, doncs hi ha situacions que són purament, doncs, de comèdia, inclús per segons qui una mica massa descordada i tot, però bé, això són posicions, posicionaments. I aquest moment, aquest salt, o sigui, aquest equilibri entre que salta d'una escena a l'altra, i automàticament estem canviant, diguéssim, la manera. I en canvi, no fa un...
Bueno, i passa d'ara a l'any 1350,
exacte,
tranquil·lament, no?
Exacte, és aquest joc.
Hi ha aquest joc d'anacronisme, no?, constant joc, amb tota, sí, l'obra. Sí. Vull dir, aquest anacronisme hi és en tota l'obra, i és en el vestuari, vull dir... El vestuari no és un vestuari de museu fidel a una època. Vull dir, això també és molt shakespearià. Vull dir, l'anacronisme, les obres de Shakespeare, hi és molt clarament, també.
Sí, a vegades el que passa amb segons quina direcció de les, o adaptació de les obres de Shakespeare és que el traeixen, i això a mi em posa molt frenètic, eh?
Yeah.
Perquè, no, sí, perquè que hi hagi, doncs, segons quin tipus d'actuació que no respongui al personatge original, una cosa és que es vesteixi diferent, no? I l'altra cosa és que el personatge no sigui el que va escriure.
Ja.
Són dos...
Bueno, aquest és un tema que en podríem parlar,
sí,
perquè...
Sí.
Ja pots...
Sí, no.
El mateix que li vaig dir la Madrona, ja pots esperar,
sí,
perquè
sí.
Fixa't que ara hi ha una tendència molt clara amb no ser fidels a la lletra, per exemple. O sigui, no solament això que dius tu, sinó que, per exemple, jo sóc d'una escola que hi havia una fidelitat al text.
El text.
O sigui, que tu pots fer les innovacions que vulguis, però el text és...
Ha de ser aquell.
És aquell.
És que ha de ser aquell.
Doncs ara la tendència no va per aquí. Et diuen un Hamlet o un... em sembla que estan fent ara l'Oncle Vània, que surt la mare,
sí,
que no hi surt,
sí.
I, bueno, que vull dir que no hi ha ni la fidelitat,
sí.
O sigui, és només de què va aquella obra,
sí.
I ja està,
sí.
Però vull dir, ni és Sòfocles, ni és Shakespeare, ni és Ibsen, ni és val, vull dir, no sé com,
bueno,
s'ha de dir, però
més...
clar, no vas a veure realment. Clar, el que va escriure aquell senyor, i mira que jo no sóc gens museística, eh? Vull dir, a mi en realitat el que va passar el 1350 m'importa bastant poc. Però clar, hi ha una fidelitat, jo per mi la fidelitat ha de ser en el text i en l'esperit de l'obra. I després totes les innovacions, no sóc en absolut contra cap innovació, al contrari, m'hi agrada que hi siguin.
I a més és un joc que a mi em molesta personalment des del punt de vista d'espectador, diguéssim, entre cometes, enganyat, i és que si tu vols adaptar una obra de Schoff amb el cant d'Home Calabània, doncs digues que és una adaptació, digues que és basat en... Però no diguis que és l'obra.
Ja.
Perquè aleshores estàs enganyant
sí,
el públic.
Jo també ho penso.
Jo amb determinades obres, doncs, jo, a vegades escrivint, he posat al públic, s'ho va passar molt bé, però el que no ha vist aquesta obra, el que no havia vist aquesta obra abans, no l'ha vist. Perquè és així. Ara, recentment, va haver-hi La filla del mar, i clar, estava molt bé com a espectacle, però evidentment l'espectador d'aquella no va veure aquesta
La filla del mar.
O sigui, de tota manera en aquest cas és una mica més perdonable perquè es tractava d'un musical.
Sí, no.
Llavors, un musical, clar, necessita una adaptació perquè estem
sí,
parlant.
La lletra s'ha d'adaptar a la música.
Clar,
sí,
i,
sí,
hi ha unes
aquí
cançons...
Aquí sí que hi val alguna variant.
Exacte. Sí. Sí, sí.
De tota manera, ara que has dit això d'incorporar... M'ha vingut al cap, perdoneu, que has dit que han posat un personatge de la mare, de l'Oncle Vània, que no hi era. A mi, això ja ho sap la Dolors, a Pedro i Sant...
T'hi falta la mare.
M'hi falta un personatge, que és la mare. A mi sempre m'ha faltat un diàleg amb la mare, abans de l'assassinat.
Sí, però si amb Berenguer...
Amb la mare del Berenguer. Sí. Amb la mare del Berenguer. El pare és mort, sí, però la mare és viva. I sempre m'ha faltat aquell diàleg amb la mare, que hagués pogut donar molt de suc.
Bueno, doncs
bueno, ho sento, eh? Jo no, he deixat anar perquè aquestes, sempre ho havia dit.
Està molt bé, i ja... La dues em pren nota, li passarà amb la Maria Jaume.
I per exemple, el personatge del rei,
sí,
va haver un any que vam voler posar una escena que es demostrava realment la implicació del rei amb la conxorxa. I me la tinc.
Sí?
És d'aquelles coses que tinc. Sí. La tinc. I al final vam decidir no posar-la perquè era molt més subtil i molt més interessant a l'acabament aquest tan simple.
Sí, on ja queda bastant. On ja queda reflectit, sí, el paper del rei.
Queda bastant clar.
El paper del rei, sí.
Bueno, Dolors Vilassau, moltes gràcies per haver recuperat tota aquesta obra al lloc que li correspon. I Joan, no cal dir-ho, estic molt contenta que tornis a sortir a l'escenari i que facis aquest paper, perquè segur que es quedarà brodat i serà un final, gairebé final, perquè encara falta un altre, que serà rodó.
Esperem.
I esperem que hi hagi una bona resposta de públic,
sí,
i que hi hagi moltíssima gent. Gràcies per haver vingut. I ens veurem allà el dia 22 i el dia 23 i, bueno, i seguirem. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Sí.
Anem per l'agenda del cap de setmana escoltant aquesta música, que és El Guateque de la Reina, de Windu Quartet, que actuarà el dissabte al Centre d'Art Maristany. Però comencem dient que avui dijous a les 8 al Bocamoll de Torreblanca concert amb el trio Diletto Musicale, amb Marc Ferrer flauta, Sara Guri violoncel i viola de gamba i Juan Castillo Espineta. Divendres a les 8 al Teatre Auditori, Principiantes, de Raimon Carver, dirigida per Andrés Lima, amb Javier Gutiérrez, Mònica Regueiro, Daniel Pérez Prada i Vicky Luengo, amb un col·loqui postfunció. I també a les 8, a les 20 hores, al Teatre de Mirasol, a Anobon, de Juan Tomás Ávila Laurel, amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, amb Richard Boyle de protagonista, recuperant la memòria de la Guinea Equatorial colonitzada per Espanya. I, com deia, dissabte a les 8 al Centre d'Art Maristany, concert cicle cambra singulars a Windu Quartet, inusual quartet de flautes de bec i bases de música electrònica. I a les 21 del dissabte, al Casal de Torreblanca, concert de Mazzoni, que presenta el seu nou disc Ludwig, un homenatge a Beethoven. I diumenge a les 19 hores a les 7 de la tarda, al Teatre Auditori, concert de gospel amb el Harlem Gospel Choir, dirigit per Henry Odon Jr. I us deixo precisament amb una mica de gospel. You are good. Harlem Gospel Choir, fins dijous vinent, que parlarem amb un grup de Sant Cugat. Adeu! Place. Come on, in the balcony.